Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Entre el 1908 i el 1922, l'escriptor Francesc Marcel Proust va crear la que probablement sigui la seva obra més icònica, que és A la recerca del temps perdut. Per commemorar el centenari del text, el llibre ofereix un seguit de 7 recitals, un per cadascun dels 7 volums que formen l'obra, unes sessions que compten amb la direcció del Jordi Bosch, i entre els seus 4 intèrprets hi trobem un actor que portava 8 anys fora dels escenaris. Jordi Boixaderes, bon dia. Jordi.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Uf, ara parlem de l'obra, de La recerca del temps perdut. Hosti, ho trobes a faltar, això, de l'escenari?
La veritat és que jo me n'he apartat una mica, me n'he apartat una mica definitivament. Aleshores, el que sí que continuo fent i que m'agrada molt fer és treballar textos, no? Treballar textos, dir poesia, i en aquest cas és un repte especial. El que em va convèncer va ser el Jordi Bosch, que és un gran enamorat de Proust i un gran lector de Proust, i m'ho va posar sobre la taula i em va semblar que era una cosa fascinant. L'escenari, bueno, a veure, la meva vida ha canviat
una mica. És que has dit una cosa ara, dic, ho he deixat una mica definitivament.
Sí, sí, jo penso que, a veure, és una feina que és bastant absorbent, que demana bastant de tu. Aleshores, un s'adona que li priva de fer altres coses, no? Ha arribat un moment, doncs, vaig veure això, que jo tenia ganes de fer altres coses, també, que no fossin això. Aleshores, com que la meva feina principal continua sent tot el que és de locució i de doblatge i tot això, clar, jo ja faig una jornada completa amb això. Si a més fas una jornada en teatre, arriba un punt en què hi ha coses que et queden molt limitades, no? I aleshores m'he decidit a quedar-me més amb la vida d'aquesta, i no vol dir que de tant en tant puntualment, doncs ara estem a punt d'estrenar.
Per tant, ni salut, ni desencís, ni res. Senzillament era la voluntat de, bueno, d'apartar-te una mica d'aquest feixuc dia a dia del que té el teatre.
Sí, clar, tantes hores dedicat a això, i pensa que són caps de setmana, i pensa que són nits, doncs arriba un punt en què tens ganes d'explorar altres terrenys privats, fonamentalment, vull dir, de dedicar-te més a la vida privada, dedicar-te més, doncs, a, jo què sé, doncs, a estudiar, a viatjar, a coses així, no?
Estudiar?
Vaig intentar estudiar, però no em va sortir bé, les coses com siguin.
Què?
Vaig decidir-ho massa tard. Vaig apuntar a la UOC a Història de l'Art. Aleshores, com que ja et dic, jo ja tinc una jornada, i a més afegir-hi això, em vaig trobar que ja tenia problemes de memòria, de capacitat de treball, de capacitat de comprensió.
De memòria?
Sí, amb això vaig fer tard, hauria de fer un temps abans.
Ui, això m'interessa molt. Què vols dir? Allò que et deien abans a les nostres èpoques empollar...
És diferent, notes molt la diferència, sí, costa molt més.
Clar, per tu.
Has de refrescar molt més les coses. Clar, bueno, el teatre...
Clar, ara t'ho anava a dir.
Ho refresques diàriament. Però, clar, quan et poses a estudiar, jo he notat molt la diferència. Llavors, home, si m'hagués dedicat, és a dir, si m'hagués jubilat i m'hagués posat a estudiar, d'acord, no hi ha cap problema. Però continuar treballant i, a més estudiant, jo ho vaig trobar difícil i ho vaig deixar.
Et costa estudiar el teatre o no?
Sí, les coses costen més, com més gran et fas, més costen. I ho fixes a mesura de fer-ho, a mesura de relacionar-ho amb els passos que fas a l'escenari, no? Amb el moviment d'escenari, i s'acaba fixant.
Has dit viatjar, també. Has viatjat molt aquest temps.
Doncs he viatjat com no havia viatjat mai a la meva vida. La veritat és que sí, no havia tingut masses oportunitats, i sí, he fet viatges que tenia pendents des de fa molt temps. No havia estat mai a Grècia, no havia estat mai a Egipte, no havia estat mai a Orient, he estat a Orient. No... Bé, sí, la veritat és que n'he tret bastant profit d'això. I també és, jo penso que és saludable i convenient fer-ho.
Ja. Per tant, ara tornes al teatre, ara parlarem del que faràs pel lliure i després del que faràs després. Però això és puntual, per entendre'ns, per treure't el coquet, perquè et venen i et diuen, va, home, va...
En el cas de la lectura, veure una lectura, com la que farem aquesta del Proust, hi ha uns quants assajos i es fa un dia. Aleshores, això és un plaer, totalment, sense cap contrapartida, no? En el cas del teatre, clar, el compromís és molt més seriós, molt més llarg i molt més profund, no? A veure, nosaltres ara estrenarem una cosa, el Romea, que és un Beckett, que el vam començar fa molt temps i el vam poder fer 4 funcions d'aquest Beckett, no? I ens va quedar una mica el coquet de voler-ho fer, per final de partida, no?
Això va dirigir la Novell.
Va dirigir la Rosa Novell fa uns...
El grec.
vam fer dos funcions o tres al Grec i dos o tres funcions més a Reus, al Teatre Bertini. I aquí es va acabar. I ens vam quedar molt amb les ganes perquè ens sembla que és un text molt interessant, no? I l'hem tornat a agafar, ara en direcció del Belbel, doncs amb una aproximació potser un pèl diferent a aquella. L'edat també sembla mentida, però et dona una mica claus per entendre moltes coses que abans no entenies, si més no. Sí, sí, sí. I el temps, no? Clar, està escrit a l'any 50 i pico. Començat a escriure molt abans, no? En una època, doncs, que ells consideraven que el món s'acabava, no? Mm. I la fi és una cosa que, la fi del món, el final de partida, el tenim cada dia a les nostres converses des de fa bastant temps, no? Sigui pel tema ecològic, sigui pel tema nuclear, però és un tema que jo crec que és diari, és constant, el tenim sempre present. I em picava molt la curiositat de veure aquest text dit des d'ara, quines sensacions feia. I encara és molt, molt, molt vigent i molt interessant.
Deixa'm preguntar, que tothom que preguntem que ve present una obra o una pel·lícula o un llibre, sempre li preguntem, escolta, de què va? Pots explicar a la gent de què va?
És una família aïllada en un refugi després d'un esdeveniment que ho ha deixat tot pelat. No? I en aquesta família hi ha una relació de poder, hi ha una relació pares i fills, hi ha una relació amb la història que ha passat abans i el que vindrà després.
M'has dit Belbel dirigeix. El càsting qui hi ha?
Doncs hi ha els pares, que són els que estan sempre presents encara que amagats, que són el Jordi Banacolotxi i la Margarida Minguillón.
Ui! Sí, sí. El Poblenou, això és el retorn al Poblenou. Gairebé. Jordi Banacolotxi i Margarida Minguillón.
Sí. I després el Jordi Bosch, que fa el Ham, i jo que faig el Clof.
Tu i en Jordi Bosch gairebé sou com una mena de parella de fet, perquè aneu, ostres, perquè també, i ara el que també volia parlar, anem temps, ara tot això serà, quan estreneu aquí?
Bueno, això ho estrenem...
No.
El final de partida.
El final de partida.
Estrenem el 15, estrenem oficial, però aquesta setmana que ve ja estem fent prèvies.
El 15 de març estreneu, setmana que ve prèvies, a on?
Al Teatre Romea.
Al Romea, val, això que no ho havien dit, al Teatre Romea. Anem enrere ara. Enrere vull dir, vaja, pràcticament vas en paral·lel perquè estem parlant que a la recerca del temps perdut al lliure serà quins dies serà, això?
Això seran 7 dilluns... A veure, separats en el temps una mica, Però seran el 14, el 21, el 28, l'11, el 9, el 16 i el 23.
D'abril.
Març
i abril. Abril i
març. Abril, maig.
I és lectura dramatitzada, per entendre'ns?
Poc dramatitzada, és a dir, tots fem la veu de tots. Per tant, no pots dir aquest fa aquest personatge i aquest fa l'altre. Estem fent tots la lectura des de la perspectiva del narrador, que és un narrador que en principi és un alter ego de Proust, no?, i que va descrivint la seva vida. I, home, representem els diàlegs perquè siguin comprensibles, però no perquè cada actor s'identifiqui amb un personatge ni molt menys.
Mm. Sou quatre?
Quatre. El Mario Gas, la Clàudia Benito, l'Emma Vilarassau i jo.
Això, clar, necessita un procés d'adaptació bestial, no?
A veure, la gran feina ha sigut triar. D'aquests han triat entre un 8%, un 8%, un 10% de l'obra, de 15 passatges, els passatges més representatius. Aleshores, com a tastet està molt bé, perquè qui no està introduït en el món de Proust, doncs li presenten les escenes més, a veure, les més conegudes, les més tòpiques i les més que fan de frontisa a dintre de l'obra, no? La típica de la Madalena, doncs la mort de l'àvia, la primera vegada que va al teatre, la primera vegada que veu a la Gilbert, no? I aleshores això et condueix una mica de la mà durant tota l'obra.
Després de final de partida, tornes a tus aposentos, que dirien, de fora del teatre?
Jo, la meva idea és fer final de partida, no és tornar al teatre. A veure, quan parlem de tornar al teatre, parlem del ritme que duia abans, que era el ritme del teatre comercial, que bàsicament feia teatre molt comercial, que era un darrere l'altre, no? I això ja no... A part de que em sembla que ja és hora de que la gent agafi el relleu, no? Vull dir que hi ha una generació que li toca i que fa temps que demana, no? Pas, em sembla... I em sembla que els
sí, però també hi ha el teatre personatges de la teva edat, perquè ens entenguem, no?
Sí. No, pot haver-hi, poden sortir coses, evidentment. Poden sortir coses i em poden fer gràcia i m'hi puc tirar. Però en principi la meva idea no és aquest tipus de vida.
Mira, anem a l'actor de doblatge. Jordi Buixaderas, per exemple. Daniel Craig, Sin tiempo para morir.
Todos tenemos secretos. Aún no he descubierto los tuyos.
Russell Crowe, Salvaje.
¿Sabes lo que es un toquecito de cortesía, chaval? Suena así, suave. Amistoso. Será lo que tu madre pretendía.
Dwayne Johnson, a Jungle Cruise.
Señoras y señores, el momento que todos estaban esperando.
Gerard Butler de Greenland, el último refugio.
Debemos estar juntos, ¿vale, hijo? Intentaremos llegar a un lugar seguro. Debemos intentarlo.
O Kenneth Branagh en la recent muerte en el Nilo.
El misterio del desierto.
Cierto.
Tiene un poder seductor.
Mira, et faré una pregunta. Et sembla ridícul fer un francès amb R així o no?
A mi no sóc massa partidari dels accents. Ara bé, la feina que fa el Branagh aquí és tan tècnicament acurada i monstruosa que se li ha de fer justícia, aleshores costa moltíssim. La R francesa, dit així amb conya, està molt bé, però ficada dintre d'un text, dit més o menys amb seriositat, costa moltíssim i encalla moltíssim. I vam patir molt, jo vaig patir moltíssim.
Sí?
Molt, moltíssim. A més, una mica, si l'obra que tens a davant veus que té una solvència, doncs pateixes més, la veritat. I realment, sí.
Això no ho deixaràs de fer mai, això, el doblatge?
Jo crec que no, ho trobo divertit. El doblatge és una cosa molt, molt divertida, entre cometes, eh? Molt més tècnica, molt més ho fas i t'oblides de tot el demés, no? La gent que està malalt i que té una malaltia o té una preocupació a casa, ho diuen molt, no? És que me'n vaig a treballar perquè treballant em distrec de tot, perquè és una mica un sudoku, és...
Saps que hi ha una guerra entre els que estan a favor del doblatge i els que no? Els que estem a favor del doblatge per molts motius, perquè hi haurà un dia que ens arribarà la bretxa, com hem arribat a molts llocs, la bretxa digital, arribarà un moment que nosaltres ens costarà llegir, ens costarà més, etc, etc, no? I hi ha molta gent que ni pot veure, i molta gent que... Tu ets partidari d'anar eliminant el doblatge o no?
A veure, jo crec que és cert que els joves l'anglès ja l'entenen, i que es miren les sèries ja directament en anglès, però bé, i llavors què passarà amb una pel·lícula afganesa? Que tot el que no sigui anglès haurà de ser subtitulat. Necessita realment més avantatges al cinema amb llengües anglosaxones sobre les que ja té normalment la indústria americana sobre les altres indústries? Jo crec que no. Jo crec que, a part de que hi ha les produccions infantils, hi ha el Zelensky, doble Lucito, no sé què.
Sí.
Bé, tots els actors de tots els països del món, de tant en tant, doncs, fan el seu pinito amb això, perquè és una... Els Puccinelli són una part més de la nostra feina, és clar que sí, per què no?
A banda de doblar a cinema, posar veu també a videojocs, perquè també poses veus a videojocs, documentals, també els audiollibres.
Sí.
Això ho veurem, ho notes tu, que va creixent?
Sí. Sí, sí. Jo no, és a dir, jo la gent que tinc al voltant pregunto, però tu i ningú, absolutament ningú. És a dir, sembla ser que com més avall vas en les generacions i més, o sigui, més digitalitzats estan, més normalitzats ho tenen. Però el que els números canten, vull dir, és una indústria que ha crescut exponencialment i que preveu unes inversions increïbles per aquests anys que venen. O sigui, que la indústria en si creix segur.
Acabo, Jordi Buixaderas. Recordo que vas ser preguntat sobre... Ha sortit el nom, que has dit Jordi Benacolotxa i has dit la Margarida Minguillón, t'he preguntat per Poble Nou.
Sí.
De tele res?
No, tele no.
Ui, m'ho has dit preconvençut, eh?
No, això sí, no, és que no m'agrada. Fer imatges sí que no m'agrada, no m'hi sento
bé. Què dius?
No, no.
Per què?
No ho sé. No m'hi sento bé.
Mira que el teu paper d'homosexual al Poble Nou, allò va ser de les coses, de les conquestes televisives més grans que hi ha hagut en aquest país, eh? Dels primers personatges gais amb VIH, recordo, i això, dir-ho, era bestial. O no te'n recordes d'això?
Sí, sembla mentida, però les coses han canviat bastant des de llavors. El que passa és que a mi em fa una mica d'angúnia aquesta idea de que la televisió alliçona, saps? De que gràcies a que la televisió va donar el pas, la societat va canviar.
No!
Jo ho veig més aviat al revés. És a dir, la televisió ja va reflectir una idea que estava latent amb les capes, suposo, més avançades.
Totalment, i el que va fer va ser augmentar-li el volum.
Exacte.
Augmentar-li el volum. I l'últim que has fet per televisió, te'n recordes o no?
Doncs no ho sé, he fet un cameo ara, però un cameo a la pel·lícula aquesta del Joel Joan.
Sí, a l'Escape Room.
Sí, faig res, un bitxo que surt un momentet i prou.
Ni parles?
Sí que parlo.
Però molt
poquíssim,
poc, eh?
Poquíssim.
Però sí. Això és perquè t'ho va demanar el Joel o
sí,
algú va
fer
res,
un moment. Sí, ho vam
fer, però abans d'això, l'últim que vas fer en imatge... És
probablement Vent del Pla, potser, o una cosa així, eh? Sí, sí, poca cosa.
És curiós, eh? Que és un món que dona, en general, dona calés... Ara, no, que no vulguis aparèixer a televisió, és admirable.
No m'agrada massa aquest món, no m'agrada massa el món... Doncs no ho sé.
Popularitat?
No ho sé, és tot el que comporta això, és, no ho sé, el mateix fet que estiguis allà i hi hagi, esclar, formes part del repartiment i la gent, l'empresa ha invertit en tu, que tinguis un tio que quan t'aixeques per anar al lavabo et miri i et segueixi perquè han d'estar per tu, perquè et volen atendre, perquè et volen ser amables amb tu i tal, aquest estatus d'actor i de feina, no ho sé, ni fent-ho m'ho he passat bé, ni veient després el resultat n'he quedat convençut. Aleshores penso que és millor deixar-ho estar.
Del Poblenou no guardes un gran record, llavors?
Sí, el record, sí. El record d'aquell moment, perquè era un moment molt il·lusionant. La veritat és que sí. Però també es va quedar tot una mica amb això, saps? Això havia de fer un salt, hi havia de... la indústria audiovisual...
Ui...
I no l'ha fet, no l'ha fet per culpa de ningú, vull dir, jo penso que és molt difícil competir i amb el mercat que tenim, que és un mercat molt, molt estret, no? Però els culebrons es continuen fent exactament igual, de la mateixa manera, més o menys, i no ho sé, no ho trobo massa estimulant ara mateix.
M'has dit, dius que tornes al teatre quan vols i t'agrada una cosa, que no t'agrada la televisió, el cinema, i... Vols dir que també et passa una mica que la popularitat no t'excita gaire?
No, això és veritat. Això és veritat. A mi m'agrada passar desapercebut i això, fins a cert punt, és un defecte per la meva feina.
Sí?
Sí, s'ha de ser una mica egotista, crec, amb el bon sentit de la paraula. És a dir,
sí.
A veure, tots els defectes tenen...
Et molesta que et reconeguin pel carrer, per exemple, Jordi?
No.
Això no et molesta?
No, el que em molesta és l'excessiva excessiva atenció sobre la personalitat, la figura, la cara, la veu, d'un mateix. És a dir, el fet del famoseo, per dir-ho d'alguna manera, no? La popularitat aquesta bona, de que passes per la gent diu pel carrer i la gent t'ha conegut perquè la seva cara li sona i tal, així, això ho trobo fantàstic, i a més, vull dir, és una cosa que et fa estar de gust a molts llocs que en principi no coneixeries a ningú, no? Ara, aquest culte... Això d'ara de que l'autopromoció, per exemple, això és una cosa que no ho he superat, lo de penjar la foto a les xarxes socials i dir encantat d'haver estrenat aquesta funció amb aquest equip fantàstic, això és una cosa que...
Postureo.
Jo penso que és obligatori, ho han de fer. Si no ho fan, desapareixen del mapa, però jo ho trobo ridícul i no sé fer el tomb i veure-ho com una cosa normal. Ho és, l'autopromoció a les xarxes és una cosa, avui dia, que si no es fa, suposo que vas coix.
Sí.
I un actor ha de tenir aquest punt d'egoisme. I a mi aquest punt és el que em falta, una mica.
Ui, tu pateixes ara, per exemple, haver de fer teatre?
No, m'ho he passat molt bé. A veure, jo penso que les coses s'han de fer, sobretot el teatre, ara ja no és així, però en un principi qui es comprometia a fer teatre era perquè ho creia que aquella obra i aquell espectacle era necessari, era convenient i era, i la gent el havia de veure i s'havia de fer, no? I és el que sento ara amb aquesta funció.
Acabo, ara que parlem de doblatge, per molta gent que ens està escoltant, no és el mateix doblar Kenneth Branagh que doblar Gerard Butler o que doblar Daniel Craig, segur que és molt diferent, evidentment és un personatge, cadascun és el seu. Quin d'aquests actors, cada vegada que surt una pel·lícula, dius, quines ganes que tinc de doblar aquest tio?
Doncs els que, a veure, és com una espècie de complicitat virtual, que tu estableixes amb ell amb tu no, naturalment, però que tu estableixes amb ell a mesura que el coneixes. I arriba un punt en què el coneixes tant que pots naturalitzar molt més els tons, et creus tu mateix. La cosa està amb això, en creure't tu que aquell té la teva veu. Això que sembla...
Oh, que maco això!
Sí, arriba un punt en què fas aquest salt. Creure-t'ho.
Sí,
Com a convenció.
Sí.
Però dir, que la veu hi va. A partir de que fas aquest salt, les coses es relaxen bastant i aleshores disfrutes molt. I això em passa amb uns quants, Em passa amb el Clive Owen, em passa amb el Russell Crowe, em passa amb el Daniel Craig, no tant, perquè tampoc el doblo el James Bond, però no el doblo sempre, i em passa el Dwayne Johnson de Rock, que és un tio que és, un armari que és totalment diferent a el que jo sóc físicament i de totes maneres. I en canvi, me'l conec tant que hi disfruto.
Per acabar, et faré pensar ara, Et faré pensar.
Aviam.
Que és, em pots dir una pel·lícula on per tota aquella gent que té dubtes sobre la bonomia, els èxits i que té dubtes sobre el doblatge... pugui dir, coi, quina pel·lícula més ben doblada, quina pel·lícula amb tants matisos que ho hem fet al càsting tan bé en català o castellà, que valgui molt la pena que puguem veure aquella pel·lícula doblada per veure els matisos i del que és una obra d'art tan plena el doblatge?
Jo més cobra d'art, que jo no considero que sigui exactament un art, el doblatge, com a doblatge útil, que jo la vaig veure en versió original, la vaig veure doblada, i no estava, no era cap meravella de doblatge, perquè era un doblatge de pocs, a veure, de poc pressupost, però si la buscava en castellà estarà millor. Era Buenas noches y buena suerte, te'n recordes?
Sí, home, dels George Clooney. Sí, home, dels George Clooney.
És que la gent faci una mica l'exercici de dir què entén, què entén, què ha entès de la trama. Ja no dic de meravella artística. Què ha entès de la trama, veient-la subtitulada, i què ha entès de la trama, veient-la doblada, encara que sigui amb un doblatge senzill. Una pel·lícula com aquella, que hi ha molta informació, hi ha moltes veus que sonen alhora, perquè estan en una redacció, passen, entren, comenten. I aquest jo crec que és el servei del doblatge.
Jordi Boixaderas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí.
Gràcies per fer-me venir.
Al món a RAC1. Jordi Boixaderas, bon dia.
Una abraçada.